Sant Antoni Català, bon dia.
Hola, molt bon dia, Albert.
Bé, per vosaltres, els aficionats a l'astronomia i a l'observació de l'espai, estem parlant d'uns dies de molta activitat, eh?
Sí, afortunadament no parem.
No pareu, però aquesta primera observació de la primera imatge d'un forat negre realment és una de les notícies.
Sí, és la notícia dels últims, no sé, mesos, anys, no sé què dir-te. És rellevant, molt rellevant.
Hem estat parlant, però, de molts avenços últimament, eh? Hem parlat de la sonda que s'ha establert a Mart, hem parlat de moltes observacions que realment estan començant a ser molt disruptives.
Sí.
Pot ser que realment els últims anys estiguin vivint una altra era d'or de l'astronomia?
Jo penso que sí. S'ha despertat molt l'interès, també per part del públic en general, la qual cosa també és una empenta per als científics i per les agències espacials. Ahir, per exemple, es va publicar el descobriment, per aquesta sonda que dèiem de Mart, el primer Mart trèmol, el primer Terra trèmol, diríem, fora de la Lluna i de la Terra, que s'ha descobert mai a Mart, i es va anunciar ahir. Jo penso que sí, estem en una espiral de descobriments que és molt maca.
Perquè vam viure aquells anys de la cursa espacial, de la cursa per la Lluna,
sí.
dels homes a l'espai. Durant un temps potser vam estar més tranquils, però últimament realment sí que s'està...
Sí, clar, pensem que els diners i l'esforç que va representar aquella lluita entre els Estats Units i l'antiga Unió Soviètica va ser monumental, va ser increïble en quant a diners, per exemple, no? I sí que després va haver una certa aturada. Però ara tornem, espero que no com una cursa o com una competició, tot i que el Donald Trump ho està enfocant així, Donald Trump en els últims discursos que ha fet ho està enfocant directament com una competició amb els xinesos i els russos, i està dient que qui pensi que s'ha acabat la cursa espacial s'equivoca. A mi em sembla que és un enfocament absolutament erroni.
Bé, això li sol passar.
Sí, en el tram aquestes coses li solen passar. Però sí, sí, com sigui, xinesos, russos, europeus, japonesos, americans,
indis, no?
Els Emirats Àrabs, que han anunciat una missió a Mart pels propers anys, cada cop s'estan veient més iniciatives i més interès, sí.
Parlem, doncs, d'aquest forat negre, d'aquesta imatge que, de fet, el forat negre no ens ha canviat la percepció, el forat negre no es veu.
No, com és natural, com era d'esperar, ell no es veu. El que veiem és la seva ombra. Veiem un espai buit, esfèric, i allà és on hi ha el forat negre. Altres vegades ja havíem intentat, diríem, fotografies similars. El fet rellevant d'aquesta fotografia és que aquesta ombra que veiem és justament el perímetre del forat negre. Mai havíem fotografiat el llindar exacte del forat negre. Estem fotografiant la llum, la radiació de la llum que hi està caient, que hi cau, just abans no entri el que anomenem horitzó d'esdeveniments, que és el llindar a partir del qual ja la llum ja no pot sortir, ni la llum ni ningú. I justament aquesta és la llum que ens està perfilant l'esfera del forat negre.
Perquè, per algú que no ho sàpiga, un forat negre què és?
Jo la forma que tinc d'explicar-ho és, imaginem una tela elàstica, que seria l'espai-temps, però ara no ho complicarem amb el temps, direm que és l'espai, i quan hi posem una bola pesant sobre de la tela es deforma i qualsevol cosa que passa per allà té tendència a caure. I això seria la gravetat. Segons Einstein, la gravetat no seria una força, sinó seria una deformació de l'espai-temps. És molt fàcil d'entendre així. Una tela que es deforma quan hi poso una galàxia o quan hi poso un planeta o quan hi poso una estrella.
I que si llences una canica, per exemple, acaba caient...
I a més cau en espiral. Si ens imaginem ara com cau fent una espiral. Això és la gravetat. Deix de ser una força, és una deformació de l'espai, segons l'Einstein. Molt bé, doncs, si en lloc d'una bola normal hi poséssim, en aquest exemple mental, una boleta petita, però que fos tan densa, tan pesada, que la deformació que fes a la tela fos increïblement profunda i arribés a trencar la tela per sota, de forma que res que hi caigués ja no pogués sortir, i això seria un forat negre. És a dir, és un objecte tan dens, és una zona de l'espai-temps tan dens que res del que hi entra pot tornar a sortir.
I on va tot això?
No ho sabem. La nostra física, tant la quàntica com la relativitat, deixen de funcionar a la que entrem dins un forat negre, a la que superem aquest horitzó d'esdeveniments. No tenim física que expliqui què passa allà dins, ni com és la matèria, ni on va, ni quines són les característiques internes d'un forat negre. Això encara no ho podem explicar.
De fet, aquest és un dels grans misteris de l'univers i ha estat protagonista de moltes pel·lícules de ciència-ficció,
sí.
A més,
sí.
Interestel·lar, per exemple.
Ah, exacte, és una d'elles.
On es fa una aproximació de què és el que podria passar si caus en un forat negre. I en aquest sentit, què ens aporta aquesta foto?
Ens aporta molt. Per primera vegada, com et deia, tenim el perfil, i aquest perfil es pot mesurar, és a dir, i no a través de la fotografia. La fotografia diríem que és com el resultat, és el resum visual d'una quantitat de dades ingents. Durant uns dies només, uns dies d'observació, a través de molts radiotelescopis de la Terra, s'ha acumulat tanta informació que equivaldrien a 50.000 cançons MP3, perdona, a cançons MP3 durant 5.000 anys seguits.
Imagina la sense parar, eh?
Sense parar. Imagina la quantitat d'informació que s'ha acumulat. La fotografia és només, com et diria, la punta de l'iceberg, no? Ara s'analitzaran totes les dades. Aquestes dades ens donen la mesura exacta del forat negre. I això ens hauria de quadrar. Tot el que es trobi és una prova per la relativitat de l'Einstein. És a dir, la relativitat de l'Einstein, que fins ara ens ha funcionat perfectament, mai no hem trobat res que la trenqui i ens ha fet prediccions increïbles, ara la posarem a prova amb el laboratori més extrem que hi pot haver en l'univers, que és un forat negre.
I aquest... És a dir, deies que això s'ha fet a partir d'unes dades, és
sí.
a dir, que no s'ha... O sigui, això no és que algú ha agafat la càmera, l'ha posat en un telescopi i ha apretat el botó de fer foto. És perquè a vegades es fa la primera fotografia, és algú ha anat allà i ha apretat un botó.
Exacte,
això no és així, és
una
representació gràfica d'unes dades.
Exacte, sí. Són, no recordo ara el número de radiotelescopis a la Terra que s'han combinat. Això va ser un esforç durant anys de preparar-los tècnicament perquè es poguessin combinar, i entre ells s'han format un telescopi de la mida de la Terra, perquè ens fem una idea, un telescopi virtual de la mida de la Terra, i durant uns dies van estar observant aquest forat negre que hi ha al cor de la galàxia M87, que és una supergalàxia, i aquest forat negre és immensament massiu, pesa com 6.500 milions de sols, té la massa de 6.500 milions de sols. I s'han recollit dades, el que recolleixen els radiotelescopis són dades, les quals permeten generar imatges, i la imatge s'ha generat, i aquí hi ha hagut un equip de científics i d'informàtics i d'enginyers molt, molt gran, treballant durant molt de temps amb aquestes dades per poder treure la imatge.
I tot això s'ha fet amb aquesta paraula que està tan de moda avui en dia, que és l'algoritme.
Sí, els algoritmes que s'han hagut de desenvolupar expressament per manegar aquesta quantitat ingent de dades.
Què és un algoritme?
És un... Bona pregunta.
Ara aquí...
Sí, aquesta no me la tenia preparada.
Tot
i que jo vinc de l'entorn, jo vinc del sector, professionalment vinc del sector TIC, amb la qual cosa no m'hauria de costar gaire contestar. Un algoritme seria un desenvolupament, un mètode informàtic per aconseguir un resultat, per manegar a partir d'unes dades, processar-les i aconseguir algun resultat. Això vol dir programes, molt abans dels programes informàtics, això és dibuixar-te, pintar, a pensar quins processos faràs, com tractaràs les dades per obtenir el resultat que tu vols. I aquí has de desenvolupar noves tècniques, que és el que ells han hagut de fer. És a dir, com manegues aquesta quantitat de dades tan gran, mai cap altre experiment científic, fins on jo sé, ha generat en tan pocs dies tanta quantitat d'informació. Com t'ho fas per, diríem, unir tota aquesta informació, per sumar-la, per agrupar-la, per categoritzar-la...
I perquè et doni un resultat final,
un resultat,
no?
final que sigui útil, que no sigui quelcom... Perquè estem parlant d'un tema científic, no només és un tema visual d'aconseguir una imatge xula, que també... No, aquí hi ha una investigació científica que ha costat molts diners al darrere.
Suposo que els nostres oients l'hauran vist, aquesta foto ha circulat moltíssim, es veu l'entorn d'un color ataronjat, no? Perquè això al final és resultat de la feina d'un equip molt gran.
Molt, molt gran. No et sé dir de quants científics, però segurament centenars d'ells, i interdisciplinar, amb moltes disciplines, no només astrofísics, perquè, com et deia, aquí hi ha enginyers que han hagut de retocar i adaptar els radiotelescopis, alguns dels quals, o tots ells, ja existien en el món. Hi ha un a Madrid, per exemple, dels que ha participat, perdona, no a Madrid, a Sierra Nevada, dels que ha participat en aquest estudi, però els han hagut de modificar. Hi ha informàtics, com et deia, que han hagut de tractar i veure com quins programes i com tractaven aquestes dades. Són equips molt, molt, molt grans avui en dia, els equips d'investigació.
De fet, deies abans, són 8 radiotelescopis
sí,
arreu del
combinats.
Món en aquest projecte Event
Horizon.
Com és aquest forat negre que hem fotografiat?
És un forat negre, en coneixem de dos tipus de forats negres, els supermassius, que són com aquest, que són enormes bèsties que tenen masses de milions o milers de milions la del Sol empaquetades en poc espai. Aquest és un d'ells, és dels forats negres més grans que coneixem, que pesa, el terme pes en l'espai no té sentit, diríem massa, que té una massa equivalent a 6.500 milions de sols. És brutal. Empaquetats en un espai equivalent a un dia i mig llum, que això és molt poc per la massa aquesta que t'estic parlant. Aquest
s'anomena... Un dia i mig llum, quantes...
40.000 milions de quilòmetres.
40.000 milions de quilòmetres. Exacte. Això és una distància
enorme.
Dins del sistema solar, per exemple?
No, això estaríem sortint del sistema solar.
Però vaja, tampoc...
No, no, exacte, però per empaquetar aquesta massa que sí. et deia, tampoc sí, sí. és una animalada. I n'hi ha un d'aquests supermassius, n'hi ha un al centre quasi de cada galàxia. Per exemple, la nostra Via Làctea en té un de supermassiu també a dins. Aquest només té una massa d'uns 4 milions de sols, només.
Només.
Comparat amb el de 6.500 milions que hem fotografiat. Aquests són supermassius. Llavors en coneixem uns altres forats negres que n'anomenem estel·lars, que tenen la massa d'un parell o tres de sols, i que aquests provenen de la mort d'estrelles gegants. Quan aquestes estrelles gegants moren i es col·lapsen, a dins es genera un forat negre. I aquests són els que entenem com es formen a través de la mort d'aquestes estrelles. En canvi, els supermassius, aquests que hem fotografiat, no sabem encara com es formen.
No pot ser que siguin forats negres petits, sí. molt antics.
Sí, pot ser que siguin forats negres petits que hagin anat creixent a base de menjar-se matèria, però tampoc no ens acaba de quadrar això, perquè tot i que l'univers té molts anys, 13.800 milions d'anys, tampoc no ens quadra a la mida... I a
no
la...
dona temps.
No? No, exacte, la massa d'algun d'ells no... seria difícil d'explicar només perquè es vagin cruspint matèria, que sí que ho fan, amb la qual cosa no sabem exactament. Hi ha una altra hipòtesi de que es van crear en el primer moment, o els primers instants del Big Bang, es van crear aquests monstres. No ho acabem d'entendre. Tampoc sabem què van ser abans, si les galàxies o aquests forats negres que hi ha al mig de les galàxies. Hi ha molt, molt a conèixer encara, no només del que passa dins, que no ho sabem, sinó de per què i com, no? aquests grans forats negres. Els més petitons els entenem, que són aquests que provenen de la mort d'una estrella gegant.
Tot això espanta molt. És a dir, pensar
ah, sí?
que... Sí, és clar, pensar que hi ha una cosa que és gran com 6.500 milions de sols sí. que podria agafar la Terra i cruspir-se-la com
Totalment.
Si fos... Com nosaltres et menges una patata fregida aquí al vermut. A mi això m'espanta.
No, no ens ha d'espantar, perquè fixa't, això ha existit sempre a la història de l'univers. Som aquí i no passa res. Jo sempre he dit que si ara, per exemple, convertíssim el nostre sol en un forat negre, de forma instantània, a la Terra no li passaria res. Home, nosaltres pringaríem perquè deixaríem sí. de rebre l'escalfor i la llum del Sol, però a la gravetat li és igual si ets un forat negre. Nosaltres estem orbitant a una distància del Sol òptima per poder tenir una òrbita estable. Si ara el Sol, amb la seva massa, si no canvies la massa, es convertís en un forat negre, nosaltres seguiríem orbitant a la nostra òrbita perquè la gravetat tant li és que sigui un forat negre o un Sol. A la gravetat el que li importa són les masses relatives. I nosaltres estem, a més, en una... El problema és quan t'apropes massa a un forat negre. De la mateixa forma com si t'apropes massa al Sol. Per tant, des d'aquest punt de vista no hi ha gaire diferència.
O sigui, no és que sigui això una aspiradora, no?
No, exacte. Molta gent es pensa que això són els sumiders de l'espai, no? Que s'acabaran cruspint tot l'univers. No, han estat aquí... Porten 13.000 milions d'anys, els forats negres, i tenim un univers que, a més, s'està expandint. Torno a dir, és com a l'exemple de la tela elàstica. Tot i que la boleta aquesta pesi molt i ens trenqui la tela i la deformi molt, si tu estàs suficientment allunyat d'aquesta deformació, tu ni la notaràs o orbitaràs al voltant sense cap mena de problema. Si no, no seríem aquí. La nostra galàxia hauria desaparegut, com totes, perquè tenen al mig aquesta bèstia immensa.
Això em tranquil·litza.
Bé, perfecte.
Em tranquil·litza una mica.
M'alegro.
Escolta, deies abans que no sabem què hi ha si ens fiquem dintre d'un forat negre, però hi ha teories?
Sí, hi ha hipòtesi del que hi pot haver. Per exemple, n'hi ha de molt interessants, que són aquestes que utilitzen les pel·lícules de ciència-ficció, com Interestel·lar o Contact, també, que podria haver-hi el que anomenem túnels de Cook, que vindrien a ser dreceres, que comunicarien espais molt distants de l'univers, travessant forats negres.
I que... Seria com ara, no sé que no podem dir barques d'aquestes, però com aquest centre comercial de mobles que pots passar
dels
menjadors als lavabos sense
doncs
passar
això.
Per la...
Doncs... El que passa és que aquestes ho van posar més tard, perquè van veure que la gent es devia queixar, perquè et perdies per allà.
Caminar molt.
Sí, i aquests no en sabem qui els ha posat, ni si existeixen. Però sí, vindria a ser
una cosa així, no?
Sí, que et permetria passar d'un costat a l'altre dintre de la botiga.
Sense passar per la resta de la...
Correcte, correcte. Però això no sabem que sigui així. Està teoritzat, vol dir que en teoria seria possible que existissin els túnels de Cook, però no ho sabem. I tot i que existissin, també hem de pensar si serà mai possible posar-se dins un forat negre i travessar un túnel de Cook, tot i que existeixin els túnels de Cook, perquè el que sí que ens imaginem és que la matèria, quan cau en un forat negre, deixa de ser la matèria que coneixem. El procés és bastant dolorós, jo sempre dic. En anomenem espaguetització. Quan un cau dintre d'un forat negre, no ho hem provat mai.
No ho hem provat, eh?
No. Però ja el nom ja indica que és bastant dolorós, espaguetització. És a dir, és tanta la gravetat és tan bèstia, que si la teva nau o tu caus de peus, els teus peus, la diferència entre 1,80 m que pots medir entre la gravetat que notaran els teus peus i el teu cap és tan bèstia la diferència de gravetat que t'estiraràs i tots els teus àtoms es posaran en filera índia, per això no anomenem espaguetització, abans no entris en el forat negre.
Doncs no, jo no ho provaré.
No, jo tampoc. Per això dic que una cosa és que existeixin els forats negres, per suposat que existeixen, ja ho sabíem, però els túnels de Cook podrien existir, sí. Ara, serem mai capaços de poder-los a travessar sense perdre la integritat de la nostra nau i del nostre cos? És molt dubtable, molt dubtós.
Mai se sap, en realitat,
no? No ho sabem.
Què és el que es pot aconseguir, perquè és el que dèiem abans, que no paren de...
Exacte, i és lo xulo també, no?, de pensar qui ens hagués dit, no sé, fa 200 anys que seríem a la Lluna, o qui ens hagués dit fa 100 anys o 80 anys que tindríem robots explorant Mart, etcètera, no. O quin s'hauria dit que tenim internet com la tenim ara. No ho podem saber.
Vivim bons temps per als aficionats a...
Totalment.
A l'astronomia.
Totalment.
Dèiem, aquest projecte de la fotografia han estat 3 anys de feina. S'ha parlat molt d'aquesta estudiant, de la Katie Bowman, que potser s'ha personalitzat molt aquest descobriment, quan en realitat, dèiem abans, que ha estat una cosa molt, molt d'equip. Ella mateixa ha dit que...
Sí.
que no s'ha tret mèrits, que no és una cosa seva.
Clar, clar, perquè es va sentir assetjada. Immediatament, quan va sortir la notícia i alguns mitjans van fer focus amb ella, per la feina, evidentment, molt bona que havia fet, però, com dèiem abans, és una feina col·lectiva, va començar a patir assetjaments a través del mòbil, a través de les xarxes socials, de gent que l'acusava d'atribuir-se un mèrit que no era seu. I ell immediatament va moure per xarxes socials que, evidentment, el mèrit no era seu i que ella mai havia fet cap intenció d'atribuir-se-li, que havien estat uns tercers els que li havien atribuït una feina que era de grup. Dit això, ella és una de les figures rellevants d'aquest grup. És una de les figures que va estar en el lideratge del grup de tècnics. Ella és doctora en el lloc de tècnics que van desenvolupar els programes per processar la imatge, però n'hi va haver molts altres també, no només el mèrit és seu. Ja et dic, el més trist de la història és això, és l'assetjament que ella ha patit posteriorment i que la va obligar, per exemple, a tancar els seus mòbils, a marcar una mica de diferència de les xarxes socials, perquè bueno, estava rebent un assetjament brutal.
I a partir d'ara què?
Moltíssimes coses respecte als forats negres, i et dic, ara jo crec que en tenim per anys d'analitzar tota aquesta massiva quantitat de dades que hem obtingut. I el que buscaran els científics és reptar la relativitat general, que és anem-la a posar a prova, això, amb el lloc, amb el laboratori més extrem que podria haver en l'univers. Tot sembla indicar, abans de no haver-les analitzat, les dades, tot sembla indicar que superarà amb un excel·lent, com sempre ha fet a l'examen. Però la qüestió és que hem de veure-ho i els científics buscaran la mínima esquerda possible per intentar esbrinar si la relativitat és l'última, la darrera física que pot haver-hi, que creiem que no, perquè hi ha només que hi hagi dues físiques que no es parlin, com és la quàntica i la relativitat, que la realitat ens serveixi per explicar l'univers a nivell macroscòpic, l'expansió de l'univers, el Big Bang, etc., i la quàntica ens serveixi per explicar les partícules subatòmiques, però que siguin dues físiques que no es puguin barrejar, siguin com l'aigua i l'oli, això ja ens diu que cap de les dues pot ser absolutament 100% precisa i que hi ha d'haver alguna altra física, una única física, que puguem utilitzar per explicar la natura, en independència si volem explicar galàxies o volem explicar electrons. Però encara no hem trobat aquesta esquerda. L'única possible esquerda seria que cap de les dues físiques, aquesta esquerda, no ens poden explicar què passa dins un forat negre. Això també és sospitós. Cap de les dues pot explicar què passa. Per tant, llavors, què buscarem aquí? Què buscaran els científics? Posar a prova la realitat, buscar-hi les pegues que costarà. Ja et dic que la primera sensació és que superarà amb excel·lent.
La qüestió és que amb aquestes coses a vegades cal explicar que quan es fa un descobriment d'aquests, moltes vegades els porta associats molts descobriments més tard.
Exacte.
Recordem fa poc el projecte Gaia, que va mapejar tota la Via Làctia, que el que deien els investigadors era, d'acord, ho hem fet, l'hem mapejat, però és que la feina comença ara.
Sí, sí, són anys i anys.
Anys d'aprofitar totes aquestes dades amb coses que no es tenien, perquè científics que treballen, que tenen idees, que volen provar coses... I en aquest cas serà una cosa similar,
entenc. Sí, pensa que quan es publiquen els papers, que es diuen, que són els articles científics, el dia que es va anunciar que ho van sincronitzar amb diverses rodes de premsa arreu del món, a la mateixa hora es va anunciar la fotografia del forat negre, es van publicar 7 papers en revistes molt prestigioses dels grups de científics que havien liderat el projecte. Els papers s'indexen, fan referència. Tu quan publiques un paper poses referències a altres documents, a altres estudis científics dels quals tu estàs fent, o estàs bevent, estàs agafant dades. Ara el que es mesura és la quantitat de vegades que et referencien. Doncs en uns anys veurem la quantitat de nous estudis i nous articles descobrint coses que hauran esmentat, que hauran fet referència en aquests 7 principals, d'aquests 7 primers que van sortir del forat. I seran centenars, si no milers, d'articles que es publicaran en els propers anys, ja no només per part d'aquest grup de científics que ha estat treballant, sinó de moltíssims altres al món que agafaran totes aquestes dades, que seran alliberades a mesura que vagin sent alliberades i que treballaran sobre elles i descobriran noves coses.
Doncs ja n'anirem parlant. Com dèiem, tenim la sort aquesta temporada que estem vivint un any de moltíssimes notícies, de moltíssims descobriments, de moltíssims projectes, de missions, i el Joan Anton ens està ajudant a entendre-les una mica millor amb aquesta capacitat divulgativa que té. Per cert, va estar ahir a Sant Jordi signant llibres bé, no?
Sí, va anar molt bé, molt bé. El llibre La guia d'observació del cel per nois i noies va despertar molt d'interès. Jo estic molt agraït, ho vaig piular ahir per les xarxes, a tota la gent que ha confiat en la divulgació científica per aquest Sant Jordi.
Per cert, @estelsiplanetes és el Twitter del Joan Anton. Val la pena que el seguiu cada matí, sempre tindreu alguna dada interessant que amb el qual llevar-vos i esmorzar, doncs sempre va bé aprendre. Moltíssimes gràcies, anem a publicitat nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I tornem de seguida amb el Jaume Espina i l'Oriol Canes.